ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El Gimnàs Social Sant Pau és un referent de transformació social del barri del Raval de Barcelona amb un compromís solidari amb l'esport. Avui tenim el plaer de parlar amb la Lara Cáceres, que és una de les directores que lidera l'impacte inclusiu del gimnàs en la vida de persones sense llar i veïns en situació vulnerable. Molt bon dia, Lara.
Hola, bon dia.
De fet, hauríem de començar pels inicis. A mi m'agrada molt pensar en aquesta connexió que podríem dir que té el gimnàs amb, amb aquesta època del 1940, no?, en el que es van inaugurar els banys populars de Barcelona, que estaven construïts en aquell moment per Aigües de Barcelona i que tenien titularitat municipal. Un espai que estava pensat per dutxar-se i per mantenir una higiene en un barri, en principi, que no tenia massa higiene. Però tu em deies, és que hi ha un matís, allò va ser amb intenció econòmica, de treure guanys, lucrativa.
Sí, sí.
I vosaltres no és aquesta la intenció.
No, nosaltres som una cooperativa de treballadores sense ànim de lucre. Mm-hmm. Però sí, el 1940, per les necessitats que hi havia al barri del Raval, de malalties per manca d'higiene, perquè els habitatges no tenien aigua corrent, per tant no hi havia dutxa, etc. La Societat General d'Aigües de Barcelona decideix obrir a un espai, un dels espais, perquè va obrir tres al final, un dels espais de dutxes i piscina, perquè també teníem piscina.
Sí.
Tenim a la Ronda Sant Pau 46, tenim la piscina clorada coberta més antiga de Barcelona.
Imagina't. Que maco. I aquesta connexió va fer que aquest espai acabés convertint-se una mica en el que és ara el gimnàs Sant Pau. Explica'ns què és ara aquest gimnàs. En què s'ha convertit?
Podem dir que el Gimnàs Social Sant Pau és un espai, són quatre parets en el qual passen coses. I aquestes coses que passen sobretot és persones que volen fer esport, poden fer-ho de forma segura, de forma amigable, de barri, són un gimnàs de barri, en el qual també hi ha gent que per X motius no paguen quota. Hi ha gent que paga quota i hi ha gent que no. Però també vetllem, no ho sé, per exemple, tenim un vestuari que li diem no binari i hem de veure quin nom n'era que hem de posar. On persones que no estan còmodes amb el seu cos i no estan còmodes canviant-se de roba o amb un vestuari masculí o amb un de femení poden accedir a aquest espai. Com vam generar aquest espai? Doncs perquè els socis del gimnàs, sortint, parlant amb ells, diuen, escolta, per què no et dutxes amb la calor que fa i surts? Diu, és que no estic còmode, anem a un espai i a un altre. I vam dir, ai, doncs nosaltres podem generar...
Està molt bé.
Doncs així vam tancar la piscina només per dones, també parlant amb els socis. Vam començar a fer dutxes de persones, entitats del barri que ens deia, escolta, acaben de desnonar a una família o a un grup de joves, no sé què. Podien venir a dutxar-se? Sí, que vinguin a dutxar-se. És a dir, és un espai, et dic, on passen coses perquè el barri ens demana que passi aquestes coses.
Ja, passen coses molt maques. Durant la pandèmia, de fet, us veu convertir en un referent, perquè veu ser dels pocs llocs on es va mantenir encara el servei a la gent que més ho necessitava, no?
Durant la pandèmia, durant la Covid, vam tornar a 1940, en realitat.
Clar.
És a dir, vam tornar a fer de servei de dutxes i canvi de roba. Repartíem també mascaretes. Després, de seguida, vam començar a repartir menjar, també, per necessitat de... Perquè vam veure que hi havia una necessitat al... Anava a dir al barri, però no és cert, perquè ens venia gent inclús de fora de Barcelona.
Imagina't.
Perquè, clar, ja van haver-hi moltíssimes entitats que van tancar. Moltíssimes entitats que a banda de fer la seva feina d'ajudar a buscar pisos, a buscar feina, a arreglar papers, etc., també feien oferien dutxes, però molt poquetes o dies molt concrets de la setmana. El que passa que la gent s'ho sabia i anava canviant d'un espai a un altre, i clar, es van trobar moltíssima gent que no tenia on dutxar-se. Una cosa tan bàsica com és la higiene, no tenien on anar-hi. Nosaltres ja fèiem això, quan el gimnàs funcionava com a gimnàs, perquè hi havia socis que, a banda de fer esport, aprofitaven i es dutxaven. Aleshores, el que vam fer és trucar a l'Ajuntament per dir, Ajuntament, on podem derivar aquesta quarantena de persones que necessiten una dutxa? I l'Ajuntament és quan ens va demanar que obríssim com un dels espais d'aquests anticòvid, d'aquests centres anticòvids que es van obrir a la ciutat.
Uh-huh. Aquest va ser el Gimnàs Social Sant Pau, que ara precisament està d'obres, en principi han de començar relativament d'aquí poc, i que estareu 2 anys provisionalment a la Rambla, no, a Florista de la
Floristes
Rambla.
De la Rambla, sí.
Floristes de la Rambla.
Que està just darrere de la Boqueria. És a dir, han canviat d'estar en frontera Sant Antoni a estar al meolló del Raval, allà al mig del Raval.
I actualment sou uns 100 socis?
Sí.
I pel matí és quan venen els usuaris.
Ah, exacte. Que són... Quina diferència hi ha? Exacte. Usuari és la persona que utilitza el servei de dutxes i canvi de roba, que estem oberts de 8 a 12, i fem unes 100 dutxes diàries, o sigui, les fem sempre les 100, perquè si poguéssim fer més,
en faríeu més.
I de 12 a 1 correm per netejar-ho tot, i que tot allò, tota la roba que tenim per allà, tots els calçotets, els mitjons, les camises, tot el que tenim per allà desaparegui, i ens convertim en un gimnàs normal i corrent. De barri, sí, però un gimnàs normal.
I amb quota molt accessible.
Amb quota accessible, sempre. Uh-huh. Sempre perquè pensem que l'accés a l'esport ha de ser per a tothom. La quota que és de dilluns, tu pots accedir al gimnàs de dilluns a divendres de 1 del migdia a 10 de la nit. Tenim activitats dirigides a la sala polivalent i també tenim una sala de musculació. I són 26 euros, dels quals sempre diem 21 és perquè tu puguis fer gimnàsia i 5 per poder ajudar a persones que no tenen recursos a poder fer gimnàsia.
I pel matí estàvem parlant d'aquest altre escenari que es converteix al gimnàs i que dèieu que venen unes 100 persones, però heu arribat a tenir 400 persones per dutxar-se.
Quan estàvem a Ronda Sant Pau, a l'estiu del 2021, que se suposa que la pandèmia ja estava baixada, etcètera, etcètera, però hi havia encara moltes entitats, associacions que no havien agafat el ritme, van haver-hi a l'agost del 2021 3 dies seguits, que vam superar les 440 persones que venien a dutxar-se diàriament.
I avui dia no podeu tenir tots els serveis que voldríeu diàriament per tota la gent que ho demana.
Quan vam haver de fer el trasllat de Ronda Sant Pau 46 a Floristes de les Rambles, clar, ens vam haver de plantejar, dic, què fem? Tornem a fer l'activitat per la qual ens vam conformar com a cooperativa, que és esport, o sigui, tenir un gimnàs social, activitat esportiva social, o seguim fent servei de dutxes que realment és molt necessari. I aleshores vam decidir compaginar-ho, perquè moltes entitats del barri ens deien, és que no podeu tancar, o sigui, us imagineu la quantitat de persones, que a fi de comptes són veïns i veïnes de totes nosaltres, quina quantitat de persones es quedaran sense dutxar-se si vosaltres tanqueu? Aleshores vam decidir reduir el número de dutxes, perquè la mida de l'espai on estem ara, l'espai, el local provisional, és més petit, són 400 metres quadrats, cosa que Ronda Sant Pau tenia 1.400 metres, però vam tornar a obrir l'activitat esportiva perquè també és el que ens fa il·lusió i realment és per lo que ens vam conformar en cooperativa.
Ara mateix us aniria molt bé que la gent també entengués tota la feina que feu, perquè em deies, és que no saps la quantitat de calçotets que acabem comprant al llarg del mes, perquè la persona que ve a dutxar-se li doneu un lot de roba perquè es pugui canviar de dalt a baix.
Exacte.
I això vol dir roba interior constant, bueno, calçotets i calcetes, m'imagino,
sí,
no?
Sí, i sostenidors, i mitjons.
Exacte.
Sí, el que fem és... A veure, hi ha gent que no, que ve la seva roba, també t'ho dic. Hi ha gent que ve... O que només volen la roba interior perquè les samarretes i els pantalons se l'estimen molt, perquè és una roba que li agrada molt i per tant no ens la deixen. Perquè el procediment és, entren, li donem la roba que vulguin, una tovallola, evidentment, es dutxen, tenen sabó, etc., es dutxen i quan baixen ens poden deixar la roba o no perquè la rentem. Dic que en baixen perquè, clar, tenim pisos, aleshores poden deixar la roba i aleshores la rentem i la tornem a posar dintre del cicle, que ja dic que hi ha gent que els estima molt la seva roba i no, i se la renten ells com poden. I també, si volen, els hi donem un àpat.
Ara d'aquí poc començareu una campanya que voleu tenir més socis, necessiteu més socis perquè el gimnàs segueixi viu, i tant socis de quota com els altres que ja evidentment venen, però necessiteu també que funcioni i que tingueu recursos per ajudar aquells que no poden pagar-se la quota. Com funcionarà aquesta campanya que comenceu ara?
A veure, jo vull fer una reflexió a les oients. Quantes vegades no ens hem apuntat totes al gimnàs i no hi hem anat?
Ni un dia. O el primer dia.
Exacte, vas al primer dia, vas al segon i després dius, ai no, mira, què m'ha sortit.
Avui no puc.
Doncs escolta, en comptes d'apuntar-te a qualsevol gimnàs, apunta't al Sant Pau, que així hi haurà gent, pues això, que podrà gaudir d'esport, que és molt necessari per a aquestes persones, però no tenen prou diners com per pagar una quota. Aleshores, aquesta campanya, que la comencem avui, just avui, és la campanya de estem buscant socis per a sossos. Sabeu? A los per a sos, pues socis per a sossos.
D'aquells que no aniran al gimnàs, però que en canvi pagaran una quota mínima, perquè em sembla que quants euros
11.
Són? 11 euros al mes. I que podran ajudar que un gimnàs com aquest, com el de Sant Pau, el gimnàs social Sant Pau, continuï obert i continuï fent aquest servei social tan i tan necessari, les xifres ho diuen i ho mostren, per la societat en la que vivim. Doncs Lara, moltíssimes gràcies, seguirem de prop aquest gimnàs i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Avui una cosa molt loca, molt loca, molt loca. Bueno, ja n'hem fet bastantes de locures.
Mira, mira, aquí t'he portat una cadira de rodes, collarins, t'he portat crosses, t'he portat... l'òpera, que més accidents, més accidents reuneix per metre quadrat de la història.
Ah, sí?
Sí.
Que està agafada o què?
Bueno, agafada. El problema és que els obliga els cantants a fer una sèrie de salts i unes coses i això pot acabar molt malament.
Ai.
Vaig a fer un... Avui, per primera vegada, tot el que escoltarem és el mateix fragment, però amb diferents cantants. I escoltarem un fragment un pèl més llarguer perquè això és una mica la idea de com és el final de Tosca. Que ja l'hauríeu de conèixer,
sí.
Les coses que sean,
sí.
Que no m'estudiais nada. Però bueno, sigui com sigui, per si hi ha algú nou que s'apunta ara a la festa, benvingut, benvinguda sigui, i us expliquem ràpidament de què va Tosca.
Va.
Tosca passa a òpera, ai, a òpera, però és que s'ha d'anar molt ràpid, Tosca passa a Roma, i llavors resulta que sota el iugo del conservadorisme més pur, perquè encara no han arribat els aires revolucionaris, van i venen, doncs un polític s'ha escapat d'un castell, i llavors va buscar refugi a un pintor, que és el tenor, i llavors aquest pintor té una nòvia, que és la soprano, que per cert és soprano, perquè la soprano fa veure que és una soprano, és a dir, la soprano interpreta una soprano. Exacte. I què és el que passa? Que total tot s'acaba descobrint, i el dolent de l'obra, que és l'Escàrpia, li diu a ell, escolta, si vols que et salvi la vida, doncs tu te'n vas al llit amb mi, jo salvo la vida del teu nòvio, el pintor, etcètera, etcètera. Ella, quan està a punt d'anar al llit amb ell, li clava un ganivet, l'home es queda allà mort, total que enganya la soprano i el tenor dient, i ara executarem el teu nòvio, el pintor, però de mentida. Però és tan dolent que l'executa de veritat, i l'altre acaba mort, i ella, que acaben de descobrir que ha matat el dolent, doncs què és el que fa? Crasso error, per totes les sopranos que han d'interpretar aquest paper. Tirar-se d'alta baix del castell Sant'Angelo. I s'hi acabó. Escolteu aquesta escena amb la Renata Tebaldi, aquesta escena final, eh? Ara li anirà a veure ja allò de... Li diu, va, aixeca't, que hem d'escapar-nos. No sap encara... que el seu nòvio està mort. Escolteu.
Presto su, Mario, su presto andiam, su, Mario!
I ara van a per ella. Tinc la pell de gallina. Aquest crit final és perquè ha saltat del castell. I això, per les companyies d'òpera...
És molt cinematogràfic, això, esclar.
És impressionant,
però,
eh?
Però, sí, sí.
Us he de dir una cosa.
La música, fins i tot, eh? Sembla com molt actual, molt moderna. Ara, exacte. Vista així en perspectiva...
ho hem dit mil vegades aquí, és una pel·lícula d'acció, sí, tal sí. qual. Tosca és, entre els espies, les agressions, el masclisme, i aquest final fa basarda. Però mira, escoltant sí, això, sí, sí. també us he de dir una cosa, eh? Generalment, al teatre no sentiu tota aquesta jarana, perquè, home, una cantant s'ha d'anar aguantant, però aquí la Tebaldi lo da todo, i això ens encanta, perquè es torna a Locatis, que és com s'ha de tornar quan descobreix que l'han enganyat. Perquè li han dit ell que es faci el mort. Sí, i ella sí. no sap que li estan fotent bales de veritat, l'altre està mort i ja que tot acabarà saltant. Però hi ha una cosa molt interessant de tots, que és que tot passa en 24 hores. Ella es lleva tan tranquil·la.
Sí, sí. Era un matí tan normal.
I aquesta nit, carinyo, doncs he d'anar a cantar per la tarda, però no pateixis que jo quan acabi, oh, que pesats aquesta gent, que després et venen a saludar gent com jo. Diu, no, jo, això, aquests els ràpid, i me'n vaig amb tu a casa i tal. I no sap que el dia acabarà molt malament. Acabarà saltant del castell aquest. I així és com va. Aquest és el gran problema d'aquesta òpera. És a dir, el gran malson de les companyies d'òpera és el gran benefici de les companyies asseguradores, que foten unes premium, unes tarifes èpiques, perquè han de saltar, literalment, de l'escenografia. Només això, home, que us doni una anècdota. Tosca, abans de ser una òpera, era una obra de teatre pel Victorien Sardou. I qui la va estrenar, poca broma, va ser la Sarah Bernhardt, ok? Quan la Sarah Bernhardt està fent el paper de Tosca a Rio de Janeiro, algun tarao que no es va enterar de que va dir, què fan aquests matalassos aquí? Això, en retireu que algú ens ho pagarà. Clar, ja et pots imaginar per què eren els matalassos.
Per recollir la pobra actriu.
La Tosca salta del castell, de l'escenografia del castell, cau malament, s'accidenta el genoll, se'l trenca, i això l'acabarà portant a la pèrdua de la cama a l'any 1915, 10 anys més tard. És a dir, que
clar,
poca broma
època.
En fer la Tosca. Posats a fer-la, escoltem ara a la Calas veure com salta. Has de fer aquest mega agut i tal. Ara ella continuarà cantant, eh? Perquè en aquest clip que he trobat, ella ho canta l'any 53 i ella canta l'any 65, perquè la gent digui, veus, doncs no estava tan mal el 65, sí, sí. Encara durava. Ja anava la pobra de baixada, però és veritat que el 65 encara... I Tosca sempre li va quedar com anillo al dedo. Escolta, altres coses que he trobat d'aquests salts...
Mortals, quasi gairebé.
A una que li van posar pobra... Un trampolí, que això ha arribat a passar altres vegades, que clar, que és el que passa, que llavors salta, encara i clar, més. El públic veu com torna a rebotar, perquè clar, la cosa és en plan, però bueno, aquí què ha passat? És a dir, que poca broma. Ara escoltarem una altra gran tosca, que és l'Anna Mofo, a l'any 77, fer aquest salt mortal. Això, aquestes coses tan... A més, és que la frase és tan èpica. O escàrpia, avanti a Dio, eh? És a dir, ja en jutjarà ell. Jo, adéu, em tiro, perquè, escolta, pitjor no pot anar. Una altra gran anècdota. Un Castel Sant'Angelo, que això tampoc ho acabo d'entendre, amb diferents finestres. Entenc que des d'aquest cas es deuria tirar des de l'interior. Però, bueno, aquí executa algú en l'interior d'una sala. Escolta, i la pobra soprano no recordava...
A quina finestra s'havia de tirar.
Hi havia el matalàs. Un altre que també mordió absolutament el polvo. I com que portem unes quantes...
Perquè mira, no la va encertar, o què?
No, pobreta, no la va encertar, ja t'ho dic ara. Era com allò d'aquells concurs, eh? Darrere de quina porta està el cotxe, no? Doncs darrere de quina porta està el matalàs. Doncs no va encertar. Ai. Si us sembla, i jo n'he portat diverses, però escolta, com que en portem moltes, jo és que també exagero, i aquí vinga, escoltarem un últim cas, a veure què et sembla. Aquest ja us dono noms, us dono anys, etc, i escoltarem a la Interfecta saltar.
A veure.
Però no és... No, ara pels morbosos i morboses no escoltarem ni ai, ni catacrac, ni ui, no, escoltarem la funció, entenc que això va passar en funcions posteriors. Parlem de la soprano austríaca Martina Serafin, que l'any 2015 fent un mal aterratge després de saltar de Castel Sant'Angelo, es va trencar, això em fa un mal llegir-ho, la barbeta.
Ah.
Imagina't, si a sobre va caure malament de cara, el menisc i lligaments varis del cos. Així que, xau-xau, fatal, en sèrio, fatal. Però, si et sembla, podem acabar escoltant aquesta escena final amb la gran Martina Serafín.
Un homenatge a ella.
Xau, xau.
Sí, doncs escolta'm, xau, xau, Marc.
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 11 de febrer de 1951. Neix a Barcelona Josep Manel Casanova i Capdevila, futbolista, entrenador i director tècnic. En el món futbolero el vam conèixer com a José Manuel. Es va formar al Club de Futbol d'Am i es va proclamar sotscampió de l'Estat en juvenil. Va jugar al Sabadell, Terrassa, Júpiter, Sant Andreu i l'Espanyol. Aquell febrer de 1951, a les ràdios d'arreu, hi sonava Big Damone i el seu My Trolley Trolley Fair.
Some men plow the open plain, some men sail the brine, but I'm in love with a pretty maid, for work I have no time. My truly, truly fair, truly, truly fair, how I love my truly fair.
There's songs to sing her, trinkets to bring her, flowers for her golden hair.
Una cançoneta ensucrada i meritòria de les il·lusions i somnis d'aquella època. Aquí ens feia molta gràcia escoltar també per ràdio aquesta Cachita d'en Xavier Cugat. Sempre ens va mirar la feina que l'àmbit tant de la música com de la cinematografia desenvolupava aquest català universal. Recordem Cachita d'en Xavier Cugat.
Óyeme Cachita, tengo una rumbita para que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente es mejor que el pop.
És prou interessant veure com els seus arranjaments del Cugat eren tan i tan singulars i identificatius de totes les peces que passaven per les seves mans. El 1951, i segons sentim a l'arxiu sonor de la ràdio de la UAB, l'Enric Casademont entretenia els oients de Ràdio Barcelona fent parlar amb Pau Pi.
Ja que no sap quin és el poble de Catalunya que fa més festes.
Tots els pobles de Catalunya fan festes, per la festa major, la festa d'hivern, la festa del patró.
N'hi ha un aquí prop de Barcelona que fa més festes.
Quin és?
Molins de Rei.
Molins de Rei, per què?
Perquè fan un pont cada setmana.
Aquest és un bon exemple de l'esforç a la vegada que el risc de parlar català per ràdio l'any 1951.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
La Hani Rutzler és una investigadora de tendències que cada any treu un estudi al Food Report, i ja tenim el Food Report 2024, un estudi en el que mostra els negocis gastronòmics el camí cap al futur amb aquestes food trends, és a dir, les tendències dintre el món gastronòmic. Mm-hmm. I hem dit, escolta'm, avisarem a l'Anabel perquè ens analitzi una mica. L'Anabel Fernández és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
Bon dia.
I hem dit, explica'ns una mica què diu aquest estudi, cap on van les tendències gastronòmiques.
Mira, a mi aquest any m'ha agradat molt l'estudi.
Sí?
Sí,
perquè deu haver-hi anys que no deus estar massa d'acord.
Bueno, són tendències, si són bones, no? Però, bueno, però aquest any m'ha agradat perquè jo crec que indica que les coses estan començant a canviar i que la gent està veient que no podem seguir menjant com estem menjant i que ens hem de posar en vista la sostenibilitat del planeta, que al final quasi totes les tendències que vam parlant van molt en vogue a la sostenibilitat del planeta. ¿Vale? Uh-huh. Al final no som conscients de que cada any, sobre el juliol o l'agost, acabem tots els recursos que podem tornar a regenerar el nostre planeta. És a dir, estem utilitzant els recursos de quasi dos planetes cada any. Necessitem 1,75 planetes. Sí, sí, sí.
És a dir, ens estem menjant el que tenim al rebost i el que podríem regenerar abans d'hora.
Sí.
Ens aquí... quedem sense...
Sí, sí, al final és molt difícil, no? Perquè la gent a nivell individual li costa fer canvis. Jo sempre dic que està molt bé votar les eleccions, però al final una cosa on pots votar cada dia és amb les compres que tu fas. Llavors, una manera de poder fer canvis és fer la compra conscientment, tenint en compte com s'està produint els aliments, quines coses, quina repercussió té el planeta, perquè estem una miqueta, jo entenc que anem tots de bòlit, tenim 20.000 coses al cap, molts problemes, i llavors pues, fem una miqueta pues, la mirada ciega, no? No intentem no mirar aquí, però d'aquí uns anys potser no podem deixar de mirar.
Exacte. I ens en penedirem de no haver mirat.
Exacte, perquè potser ja no té tanta solució. Llavors, totes aquestes tendències van una miqueta cap allà.
I quines tendències són les que ella remarca? De quines tendències estem parlant?
Hi ha una que ja ve d'anys enrere, que és el plant-based, és a dir, el menjar basat en plantes, que la gent quan li dius, pensa, oh, jo no em tornaré vegetarià, que està perfecte si vols tornar vegetarià, però no vol dir això, voldria dir que intentem que la nostra alimentació estigués més basada en plantes i més en animals, és a dir, reduir la quantitat de carn que mengem, per exemple, es vol reduir un 75%, que és molt ambiciós, la veritat, i intentar consumir pues, altres productes més vegetals, que va molt bé per la teva salut també, amb la qual cosa més verdures, més fruites, i també per la part proteica, més llegum i tots els seus derivats. Amb la qual cosa, jo crec que això és una cosa que ens ho podem proposar tots. I en base a què problema hi ha normalment això? Que una cosa que la gent utilitza són molt els derivats que imiten la carn o el peix, però la gent, clar, no li acaba d'agradar el sabor,
sí, no? Sí, no estem encara preparats, potser, per tanta manipulació. De fet, estem parlant també de manipulació, però no és una manipulació que sigui perjudicial pel
bueno,
cos.
Bueno, ara el que hi ha normalment són, per exemple, són soges que estan fetes per donar aquesta sensació de que t'estàs menjant pollastre, perquè molta gent deixa de menjar la carn no perquè no li agradi, sinó perquè no està d'acord en com es tracten els animals a la indústria, en fer-los mal als animals, i també perquè per sostenibilitat veu que ens estem passant, amb la qual cosa no vol dir que no t'agradi la carn. Llavors, clar, prenen aquestes coses però diuen és que això no em sap bé, no? Mm. Llavors estaria la segona tendència, que seria la carn cultivada a laboratori, tant la carn com el peix, inclús de formatge i tot això que fan amb determinades fermentacions. Que el que volem és intentar utilitzar cèl·lules dels animals que es treuen sense fer-los mal per després reproduir-les al laboratori i poder tenir aquests anàlegs de la carn o del peix, que seran carn o peix, perquè seran així, però que no vindran de cap animal. Llavors, jo crec que és una bona solució, s'haurà de veure realment quins recursos gasta, si realment està bé utilitzar-lo, no? O com està funcionant aquesta indústria, però sí que és veritat que a nivell és com utilitzar insectes, no? Que la diuen, no, proteïna, la gent, això jo crec que li tira una mica enrere, no? M'estic menjant una carn que no ve de cap lloc, no? Això. Però jo crec que ja als Estats Units ja s'ha començat a provar l'utilització de carn in vitro, una cosa, bueno, és una cosa que s'està obrint i que pot ser una solució per la gent que diu, bueno, és que jo vull seguir menjant carn, però potser, bueno, la sostenibilitat també m'importa, bueno, doncs potser a sobre una via, ja ho veurem.
Per tant, ja als Estats Units ja funciona, és a dir, que és una via que ja està...
Ho han aprovat. Va, allà doncs... sempre van una miqueta oberts a tot. Aquí a Europa som com una miqueta més de... Primer mirem, i després ja ho veurem. Allà als Estats Units és, primer fem i després ja mirarem.
Exacte. Doncs estarem pendents també d'aquesta tendència i n'han sortit d'altres.
Sí, n'ha sortit l'altra, que seria... Totes van molt relacionades amb això, que seria, per exemple, el menjar que seria regeneratiu, que al final no seria no per regenerar-te tu, sinó el planeta, que seria menjar més de proximitat, ¿vale? Uh-huh. I al final cada cop la gent té més al cap que menjar aliments que vinguin de prop nostre, que això va molt bé pel planeta, però també va molt bé per l'economia local, és a dir, mirar que t'estàs comprant als agricultors d'aquí al costat, doncs ajuda a que aquests agricultors tinguis diners i aquests diners també van a invertir-se en coses locals i al final tots ens ajudem uns als altres perquè funcioni bé l'economia del nostre entorn. I a part d'això, evidentment, la sostenibilitat, que al final tot aquest tema de consumir del nostre entorn està guanyant una miqueta el que seria l'orgànic, ¿vale? L'orgànic a vegades la gent pensa que és ecològic, però clar, si et venen plàtans d'Uruguai o carn d'Argentina, dona igual que sigui orgànica. Si al final, ecològicament, aquest avió que te'ls ha portat o aquest vaixell, pues, té unes despeses, no? Llavors, al final, hem de tenir en compte pues, que potser mirar que estem consumint coses de prop és molt més important que sigui orgànic, que al final, ja parlarem en un altre programa, orgànic no és tan bo per la nostra salut com ho pensem.
Ah, veus? Aquí ho deixem, aquí ho deixem. Aquí ho deixem.
Perquè us connecteu cada dissabte fins que surti el
tema. Exacte, exacte, sí senyor. Doncs aquestes són les tendències d'aquest Food Report 2024 i encara n'hi havia alguna altra, oi?
Sí, estaria l'última, que seria la de reutilitzar una miqueta, ja més, però jo m'he centrat més en aquesta de sostenibilitat, que estan més relacionades amb la nutrició, la de reutilitzar una miqueta tot el que seria i no malgastar el malbaratament alimentari. És a dir, tirem un terç del menjar que es fa, que
són xifres molt les que
riposen. Increïble.
Un terç del menjar que es fa, sí. Es llença.
Sí, i la gent es mor de gana i nosaltres tirant un terç del menjar que es produeix. És increïble. El 70% del malbaratament es fa als hogars de la restauració. I el 30%
sí, ho fem a casa i ho fem i a les quan anem a anar als restaurants.
Sí. I el 30% es fa a la indústria, a la producció. Llavors, nosaltres a casa què podem fer? Pues podem planificar bé la compra per intentar no acabar tirant menjar que no necessitem, intentar conservar-ho bé i també està pues, la norma del first in, first out, és a dir, el primer que surt és el primer que entra, intentar sempre pues, el més nou posar-ho darrere perquè el més vell estigui davant i ho vegis i ho puguis treure. No?
Exacte, això a la nevera... Sí. No?
Això és norma del súper.
I el rebost.
Sí, al final és una cosa que ells ja posen darrere les coses, ja la gent, que la gent va ficant a la mà cap endarrere perquè sí. Sap que la tenen millor de tota capacitat, no? Però al final és així. Llavors, a casa intenta de fer això, i les indústries i tot el que és restauració col·lectiva i restaurants també estan implementant una miqueta des de l'administració i de les mateixes pròpies empreses i estan posant mesures perquè aquest malbaratament baixi una miqueta. Llavors, bueno, bones tendències per mi.
Exacte, doncs mira, ens quedem amb aquest missatge. Bones tendències en aquest Food Report que marca els negocis gastronòmics, el camí cap al futur i que sembla que potser si entre tots ens esforcem serà un futur una mica millor del que podem tenir. Doncs moltes gràcies. Gràcies, Anabel, que vagi molt bé.
A tu, Noemi.
La primera pedra. Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
El procés de negociació d'un pis, tant sigui per llogar com per comprar, sempre és un moment molt important. En volem parlar amb la Queta Xampenya, ja està al capdavant de la mobiliària Kelly. Queta, bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemi.
Benvinguda. Escolta'm, volem les claus per no fracassar en aquest procés.
Exacte, exacte.
Perquè no és fàcil.
No és fàcil. I
per
a
ningú,
més,
per cap
no,
de les dues parts.
No. En el cas dels venedors, en el nostre cas, ens contracten a nosaltres perquè liderem la negociació, perquè moltes vegades negociar per tu mateix és
fatal,
horrorós. O sigui, sí. A mi em passa, jo sóc molt bona negociant per una altra persona, però moltes vegades amb les meves coses i sóc un desastre, val? Això és en el cas de quan a mi em contracten, jo sobretot tinc davant el comprador, val? I com hem anat dient moltes vegades en aquest programa, són moments en què hi ha moltes emocions en joc i ens poden jugar una mala passada. I justament aquesta setmana m'he trobat amb un cas així,
ah, sí?
D'una família que estaven interessats en un pis, van fer la negociació d'una manera molt poc exitosa, perquè al final el resultat és que, tot i ser un, segurament sobre el paper un millor perfil, van acabar perdent aquest pis. I clar, en pisos és un rotllo això, sí. Perquè és que no n'hi ha de dos d'iguals, és molt difícil. Sí. A veure, pots trobar-te una obra nova, que hi hagi un edifici, que n'hi hagi molts de similars, però en les ciutats normalment, que són
costa
pisos de
trobar
segona
aquell
mà,
pis que té l'ànima perfecta.
Quan t'has enamorat sí. I ja tens aquesta ànima i aquest cor trencat. Així que, us diré alguns tips perquè això no us passi. D'entrada, i ja veureu que també trencarem alguns mites, amb
sí?
aquestes claus de negociar bé.
Ja
veureu
com
que sí. D'entrada, dir la veritat. O sigui, evita aquesta cosa que a vegades ens sembla que si ens interessa molt una cosa hem de demostrar que no ens interessa gens, saps? I hem de dir, no, jo ja veus, a mi si el perdo...
Una...
No, no, és millor de veritat que vagis i diguis mira, m'he enamorat. Clar, perquè és que a l'altra banda tens una persona que està venent una propietat que se l'estima molt normalment.
Clar.
I si tu li dius escolta, aquest pis s'ha de reformar tot, és lletjíssim, està en un barri que està degradant-se i no sé què, és molt probable que et digui, escolta, jo li vull vendre a algú que s'hagi enamorat, no?
Clar.
I moltes vegades ho fem
Com a estratègia de dir, no té tant valor, clar. A veure si ens baixen el preu.
Doncs no,
no funciona.
És millor dir, m'he enamorat, és el pis de la meva vida, és preciós, però arribo fins aquí, o si us plau, us demano aquesta mica, perquè mira, hauré de fer aquestes millores, saps? Dit d'una manera o de l'altra, canvia molt, val?
I tant.
O sigui, això, evitem aquesta mena de desinterès absurd, val? A més, també ens passa una cosa, que ja comences la negociació generant... Començant des d'una mentida, perquè, escolta, si tu tan horrorós trobes el pis perquè t'interesses, ja és un primer pas de desconfiança, val? Després, evita l'actitud aquesta com de que una bona negociació és matxacar el contrari, que això és com molt també d'aquesta cosa més patriarcal, de que tenim...
Més antiga, també.
Més antiga, d'aquests negociadors tipus, jo què sé, m'imagino com una imatge al Mario Condella, com engominat i dir, allà on jo passo, matxaco a tothom, i si jo surto airós, l'altre matxacat, i així me'n vaig supercontent.
No funciona tampoc,
no que funciona, perquè en realitat una negociació és molt llarga, la vida és molt llarga, però és que en els mateixos punts de la negociació també hi ha, podem negociar una cosa i després haver-ne de negociar una altra, i si tu m'has matxacat a la primera, el meu esperit seré de voler-te matxacar a la segona, amb la qual cosa generar una actitud d'empatia, de bon rotllo, ens portarà molts èxits en les nostres negociacions, val? Tercera, transparència, com deia, genera empatia, arriba a un acord en base a la teva experiència personal, explica'ns, saps? Per exemple, en el cas d'aquest pis que et parlo, ostres, la persona que es va quedar al pis finalment em va explicar, mira, és que és per la meva mare, vull tenir-la molt a prop, jo tinc 4 fills i la necessito aquí, no? Aquest és un pis adaptat, que la meva mare estarà molt feliç. Ostres, jo quan ho vaig transmetre a la part venedora ja es van focalitzar en aquella persona, no?
Perquè
i és molt difícil dir que
encara
no.
Encara hi ha molts sentiments en el món de la immobiliària, malgrat que la gent pensi que no, afortunadament.
No, afortunadament. N'hi ha molts, i inclús, sí, jo li deia, has aconseguit tu el pis per sobre d'una oferta superior, més sòlida i tal, però és molt difícil quan tu ja has conegut aquella persona, sí, saps? Perquè ja li estàs dient que no.
I una part de motivitat.
Has fet aquell imaginari d'aquella iaieta que viurà en el pis a prop de la filla, saps? I en canvi, ostres, l'altra era doncs un número més, no? Sobretot, explica la teva història. L'storytelling ens ajuda moltíssim, també. Quarta idea, que ve una mica en relació amb aquesta que dèiem abans de matxacar l'altra. Normalment en una negociació, perquè diguem que ha tingut èxit, és en una negociació on aconseguim generar un espai en el que tothom guanyi. O sigui, no la plantegem amb el que jo et dono ho perdo, val? Si no, i amb això us faré un exemple que és molt xulo, que és l'exemple de la llimona. Tu imagina't, en una cuina hi ha 2 cuiners que necessiten una llimona i només n'hi ha una, val? El primer cuiner s'encarrega de fer les amanides i necessita una llimona per fer la seva amanida. I el segon cuiner és el que s'encarrega de les postres i necessita per fer un pastís de llimona una llimona, no? Si partim la llimona, és probable que tots dos doncs surtin perdent, perquè tots dos necessitaven una llimona i només en quedava una, no? Si cap dels dos, o sigui, si un renuncia, òbviament, doncs serà un escenari en el que un guanya tot i l'altre ho perd tot, no? No serà aquest escenari de confiança. Però, parlant, potser descobrim que tots dos en poden sortir guanyant. I com pot ser això? Doncs, per exemple, potser el que fa amanides necessita fer una vinagreta i necessita el suc. I l'altre, que potser necessita només la ratlladura de fora, doncs amb la part de fora de la llimona en tindria prou, no? Això, moltes vegades parlant, ja surten, es creen aquests escenaris, per la qual cosa jo sempre dic, és molt millor que sempre expliqueu tot el que us preocupa, tot el que és important per vosaltres, i no tornant a aquesta mena d'amago informació i així em sembla que sóc més poderós, val? O sigui que ja veus que estem trencant bastants mites,
val? Sí, està molt bé, està molt bé. I finalment...
Exacte, per acabar, que també n'hem parlat moltes vegades, és això, mira d'identificar les emocions que t'estan conduint a vegades a posar-te més nerviós en una negociació, i a vegades només verbalitzant-les ja les fas baixar o les comparteixes amb l'altre, l'altre entén que potser doncs en un moment donat ha sigut com molt taxatiu amb una, donant la teva opinió, però que era fruit d'un moment de nervis, i l'altre doncs això t'ajuda a empatitzar. O sigui que mira identificar les emocions, comparteix-les i busca aquesta relació de més propera, no?, amb l'altra persona. I per acabar, penseu que això de negociar ens sembla que és només doncs quan compres un pis, negocies, no sé, un contracte, quan t'estan contractant.
Res. És sempre cada dia ens
cada
passem
moment,
negociant
cada moment,
amb els fills, amb tothom.
Amb tot. Amb els fills, realment, sí.
I si no pares. Sí.
Allà, no diria quasi que estàs fent allò un pols.
Exacte, un pols constant.
El això. Aleshores, per això us dic que totes aquestes eines s'apliquen a qualsevol negociació. O sigui, és molt més fàcil que tot et vagi bé la vida si tu ets una persona empàtica, que comuniques el que tens, saps? La gent tindrà ganes de satisfer-te, no?
Segur que
i això sí. Segur que coneixes, ara que em deies dels fills. Jo, per exemple, el meu fill mitjà és així, li surt de forma innata, el tio és un seductor i sap fer un somriure en el moment que toca.
I acaba guanyant la negociació.
Clar,
perquè s'ho ha guanyat
vençut, ell. Sí, sí. O els gossos. Els gossos són els animals més mimats del món i l'únic que fan és ser simpàtics, anar a rebre el seu amo, remenar la cua, no? I així aconsegueixen que estiguis ajupit, recollir les seves caques, que facin sí, sí, les coses sí. Per un animal que és de bo. És converteix-te en un...
M'agrada aquesta...
Bueno, un gos és una mica raro,
no, potser, no? Però sí, però canviem l'actitud i segurament amb les emocions aconseguirem molt.
Clar.
Més. Doncs ens ha agradat tenir aquestes claus per no fracassar, Queta. Moltes gràcies.
A vosaltres. Bon dia.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Que especialment entre els joves de la generació Z es mou a ritme vertiginós. Cada dia s'incorporen noves paraules i expressions que ens arriben per la influència de les xarxes socials i avui en volem parlar, evidentment, amb una persona molt jove, com és el Gerard Otto, que és el nostre estudiant d'audiovisuals al Tecnocampus i avui ens ajudarà a actualitzar el nostre vocabulari. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim moltes ganes d'aprendre. Som una generació, encara que som una mica grans, oberta, i volem saber moltes de les coses que dieu, per què les dieu, què volen dir. A veure, digue'm alguna d'aquestes coses que vosaltres feu servir i que la meva generació no entén.
Vale, jo he preparat un llistat de paraules, llavors te les diré totes. Però
a
primer
veure.
Vull començar en... per tu, què és l'imperi romà?
L'imperi romà?
Sí.
L'imperi romà?
Sí.
L'imperi romà forma part d'una època de la història en la que Roma era el centre i estaven els romans dirigint pràcticament el món.
Vale, doncs ara hi ha una altra definició de què és l'imperi romà i vol dir com algo que t'agrada molt, algo que no pots parar de pensar durant tot el dia.
Ah, sí?
Sí, per exemple...
Això posa un exemple.
Sí, pues ha sortit una cançó d'Ariana Grande. No puc parar amb la cançó, és com el meu imperi romà ara mateix.
O sigui, diries, el meu imperi romà és Ariana Grande.
Exacte, i això ve... Exacte, sí. Va sortir un estudi als Estats Units que els preguntaven a homes cada quan pensaven en l'imperi romà. I ells deien que pues, cada dia o quasi cada dia.
Per tant, era una obsessió una mica,
exacte.
No?
Era un o sigui, tema recurrent. Pels homes es veu que pensem molt en l'imperi romà cada dia o així. I llavors es va fer viral això i es va com adaptar a pues, l'imperi romà de les persones pues, pot ser una altra cosa, rotllo. Pues, per mi, l'imperi romà, algo que penso cada dia és pues, la cançó d'Ariana Grande.
I que a més és fluctuant, és a dir, avui el meu imperi romà és Ariana
exacte,
Grande i demà passat serà...
Exacte, les obsessions
serà...
que tens cada dia.
Ah,
exacte.
Està bé. Sí. Per tant, ara crec que se m'acudiran bastants imperis.
Jo, ara el meu imperi romà és el vocabulari d'ara,
de l'actualitat. De la gent jove. A veure, digue'm una altra.
Llavors seguim amb Red Flag.
Red Flag?
Sí.
És a dir, la traducció seria bandera vermella.
Exacte, són com aquelles senyals d'una persona, d'una tercera persona que et fan tirar enrere. Per exemple, en una parella, doncs, si estàs coneixent algú, doncs algunes actituds que té que dius, uf, no.
Això no m'agrada.
Ara no, per exemple, doncs, que arribi tard. Ui, no, Red Flag, no puc.
Ah, per tant, tu diries, ui, m'acabo de trobar amb una Red Flag. O no ho
sí,
dius ni així.
No, en plan, ui, aquesta persona està plegat de red flags. En plan, arriba tard, no treu tema de conversa. O va. Coses així, coses que no t'agraden.
Uh-huh. Per tant, ja tenim una altra, red flag.
Exacte.
Quina més?
La següent és Slay.
Slay.
Que va enllaçada amb la segona, però faré com una introducció d'on venen. I venen de... de Nova York, l'època del Vogue, saps el Vogue, el ball que es feia en concursos on anava gent discriminada a l'època dels 90. De fet, la cançó de Madonna, que va, era per fer aquests concursos. Llavors, doncs, el que feien era com per enfatitzar pues, la figura d'algú que se l'ha marcat, en plan, que ho ha abordat i dius, és lei, no sé què.
Per com... tant, digue'm un exemple.
Per exemple, pues, surts a casa, que t'has posat el millor look, t'has pentinat no sé què, i et veu una persona que està regadiant i tal, i diu, és lei.
Slay.
En plan, superbé, en plan, està genial, com, uah.
Slay, o sigui, que és maco que et diguin Slay, no?
Exacte.
Si tu surts de casa i el teu fill et diu Slay, és
com,
que estàs...
ho has bordat, exacte, sí. I es pot aplicar en qualsevol situació.
Fantàstic.
I després, relacionada, és el concepte servir cony.
Servir cony.
Exacte, que es pot aplicar a tothom, però bàsicament és quan... Bueno, és que és el mateix, és com quan... Per exemple, quan una diva del pop surt a l'escenari i fa un ball increïble, fa 3.000 voltes i piruetes i tal, pues ha servit cony.
Ha servit cony,
és com, sí, ha fet un ole, venga.
A més em fa gràcia perquè utilitzeu paraules que per nosaltres tenen connotacions molt negatives.
Exacte.
Dir cony normalment sempre està... costa ja de dir, i una vegada el diu sempre és per alguna cosa lletja.
Un conyazo, quin conyazo, no sé què, pues no és dolent.
En aquest cas, la positiveu i dieu servir cony, vulguem dir fantàstic.
Exacte, és com per enfatitzar pues, l'empoderament de la dona. Pues, ho has bordat.
Molt bé, i això seria també lo de la queso? Què és això de la queso?
I la queso és com, per exemple, quan algú no confia en tu de... Pues estàs estudiant un examen o tal i dius, en plan, no t'esforcis perquè no l'aprovaràs, tal, no sé què, i l'acabes aprovant, com quan et proposes algo que algú no confia que tu trauràs i ho acabes fent, pues és com afegeixes la qualitat de... I la queso.
I la queso,
exacte.
Seria com, la traducció pues, de... Ho he brodat.
Exacte, ja et fots, en plan, per haver-me criticat. I la queso, exacte.
Molt bé, molt bé. Després n'hi ha un altre que sí que se n'ha parlat molt últimament, que és això de pec.
Per el pec. Va relacionat amb la de servir cony, de pues, revertir el significat d'aquestes paraules per fer-les positives. Uh-huh. Pues, pec vol dir per al cul.
Per al cul, que en principi nosaltres seria algo molt negatiu.
Vés-te'n a prendre pel cul.
Exacte, sempre
ha sigut algo negatiu, però tampoc és negatiu, perquè pues, hi ha gent que li agrada.
Sí.
Llavors això, pues, quan algú t'agrada molt, per exemple, passes per davant d'una fleca i veus un croissant i fa un olor que flipes, pues dius, buaf, pec. És que m'agrada tant que per al cul.
Realment està canviant molt la manera de pensar de la gent jove. Hi ha una altra que aquesta, mira, la trobo molt divertida. És el NPC, que no sí. És, com ho dieu així, NPC?
NPC, bueno, clar.
En castellà.
NPC, sí, NPC.
O NPC.
No, sí.
I que m'agrada molt aquesta.
Sí, és non-playable character. Què vol dir el personatge no jugable? Per exemple, quan estàs a un videojoc, pues, tu ets el protagonista, ets qui controla el personatge, i després hi ha com extras que fan una funció determinada que els han dit, pues, aquest extra ha de caminar per aquí, ha de fer tal acció, ha d'interactuar de certa manera amb tu. És com, ningú el controla. Mm-hmm. Simplement està allà per complir una funció i ja està.
Per tant, les nostres vides estan plenes d'NPCs.
Exacte, tu vas pel carrer i jo sóc el protagonista, tu ets la teva protagonista de la teva vida.
Sí, sí.
I et trobes... persones pel carrer que són extras de la teva vida, que no saps res de la seva vida.
M'agrada molt això. Exacte. Sí, sí. Vas a fer un tràmit a Correus i aquella persona que t'està tenint és un NPC.
Exacte.
O vas a l'autobús i aquell personatge que et trobes cada dia és un NPC.
Exacte. I s'aplica també pues, per quan li vols dir a una persona doncs que té com una vida monòtona tal, i bueno, ets un NPC, com no tens personalitat.
Ets un extra de vides, sí, de gent com, interessant, sí, però la teva no ho és. No m'agrada molt. I finalment farem un últim, que és Gemma Pell, que diries,
vale.
Home, aquesta generació Z sí que saben parlar francès. Doncs vale. No.
Doncs no és aquest el significat, simplement pues, es fa una associació en com sona la paraula amb una altra frase, que és mala pela. Pues Gemma Pell és mala pela.
Gemma Pell és mala pela.
Exacte,
eh? Que ningú es confongui. No és jo em dic, sinó mala pela.
Exacte, et diuen, portes uns cabells horribles. Gemma Pell. M'és igual el que em diguis, seguirem la meva vida.
Doncs em quedo amb aquesta Gemma Pell, per dir, és que m'és igual que nataraïn els meus cabells.
Exacte.
Gemma Pell. Gerard, m'ha encantat, n'haurem de fer un altre perquè ens acaba molt de vocabulari i ja m'agrada que
hagi quedat. Com vulguis.
Doncs que vagi molt bé.
Perfecte, merci.
La primera pedra @racu.cat. La primera pedra.
Vam mirar pel·lícules a casa. Avui mirarem sèrie televisiva. Joan Maria Moros, bon dia.
Bon dia, i a casa també.
A casa, exacte, sí senyor.
I ja et vaig comentar que és la producció de televisió més cara que hi ha hagut mai a la història de la televisió francesa. Està filmint, són 12 capítols i ara són 6 els que podem veure i el mes que ve s'estaran els altres 6. I al principi és el que dura aquesta temporada. I no només és això, de la producció més cara que hi ha hagut mai a la televisió, sinó que hi ha molts noms aquí que permeten veure la importància d'aquesta sèrie. Per exemple, Xavier Genoli, que va guanyar el César l'any 2021 per Les il·lusions perdudes, i entre els intèrprets hi ha, per exemple, Vincent Lindon, hi ha la Olga Kirilenko i el Nils Schneider. El que fa és explicar una història real. Ens n'hem d'anar a l'any 2005, quan la Unió Europea va implementar l'impost sobre el carboni. Aquesta és la premissa de la que parteix la sèrie D'argent et de sang.
1000 milliards de dollars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque.
I el que tenim és això. Què passa?
No, que ha fet un crit. M'he espantat.
No. És això, és a dir, estem situats en aquests moments quan la Comissió Europea estableix aquest impost sobre el carboni, perquè era una de les maneres de lluitar contra el canvi climàtic. Però el que passa, ràpidament, això ens en recordarem, perquè de fet ho havíem explicat, ho havíem llegit, que és aquella mena de història que van agafar les empreses, com que si pagues pots contaminar.
Clar.
Que no vindria a ser el cas, oi? Sí, com s'ha anat demostrant amb aquesta història. I el que tenim és, i a partir del moment en què s'estableix aquest impost, que comencen a pensar, diguem-ne que els que estan a la cara, diguem-ne que més contrària a la llei, com es pot guanyar calés il·legalment amb aquesta història. I aquí tenim dos estafadors de Belleville que, a més, es posen en contacte amb un de les persones més adinerades de França, que està molt lligat i que té molta afició, diguem-ne, a jugar al pòquer, que el que volen és anar estafant tots aquests calés a través de l'impost i fent diferents passes, quedar-te'ls tu. Què et sembla?
Veus? Mira, no, sempre hi ha algú que és més viu que ningú.
Ah, sí, així està. És a dir, sí. Surt d'aquesta llei i de seguida hi ha algú que, aquests són els que siguin, que ja pensen com pots, diguem-ne, que donar-li la volta perquè tot això vagi a parar a la teva butxaca i, diguem-ne, que ho estiguis infringint tot. L'any 2018 es va publicar un llibre d'un periodista que explicava i que havia analitzat i investigat tota aquesta història, que ha estat la base d'aquesta sèrie. La veritat és que està molt bé. És a dir, clar, només s'ha vist els 6 primers perquè és el que tenim en aquests moments a Filmin, però està molt ben explicada, molt ben interpretada i sobretot que et va fent entrar molt en tot aquest debat, molt més actual ara que mai, amb el tema del canvi climàtic, perquè no ha fet més que agreujar-se des del 2005 quan es va començar a implementar aquesta història, sobretot l'estafa quan es va dur a terme, que va ser a final d'aquella dècada, entre els anys 2008 i 2009. Però molt recomanable també per per veure aquesta sèrie, perquè estem davant d'un dels fraus més importants que hi va haver mai, no només a França, sinó també a nivell de tota Europa, amb aquesta història. Mm-hmm. Què et sembla?
Que em sembla bé, una sèrie com a mínim un contingut prou interessant, no?
Sí, i que més enllà d'anar veient i tota la trama i tot
el
sí, no, està molt bé.
La història deu tenir una certa...
No, està molt bé.
És
a dir, no és... no han malgastat els calés a la producció d'aquesta...
Home, per ser la més cara, no els haurien d'haver malgastat, però...
Sí, però ja se suc a vegades, això...
Mirarem a veure si són o no són aquests diners en aquesta sèrie, no?
Ho estan.
De sèrie són, no?
Fes-me cas. Està molt bé. És la producció... No, és que va arribar fa només uns quants dies a Filmin, Filmin, vull dir que la tenim aquí, diguem-ne que acaba d'arribar en espera això de veure els altres 6 capítols. D'Argent de Sang, 12 capítols, d'augment 6, Filmin, i el mes que ve, els altres 6, que són els que acabaran de tancar la història.
Doncs no cal que tinguem pressa en acabar-la, no? Perquè no podrem seguir.
És, no, però està bé.
Poquet a poquet.
Escolta'm.
Sí, sí. Joan Maria, moltíssimes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Va, Isabel, que posaràs la cirereta del programa, perquè ens tanquem, escolta'm,
tanquem,
amb musiqueta.
Eh? Com deia aquell bon home, tanquem la paradeta.
Fa uns quants anys, eh?
Sí, en Rafeques, es deies?
No, me'n recordo. Però...
El Fili Prim, no? Era
de Fili Prim. Exacte, va. Sí, senyor. El Bach.
Ai, molt bé, que és el Bach. Sí, sí, però el senyor que tancava la paradeta, era un senyor que anava així amb la típica bata així del senyor de les... Bueno, que treballen a les porteries, que porten aquestes bates de color gris.
Sí, que no me'n recordo com es deia, no, però l'encarregat.
L'encarregat, exacte. Bueno, doncs tanquem la paradeta, Vinga, endavant. Prou de rotllos ja. Música.
Sí.
Anem per feina.
Anem per feina.
Anem per la novetat, per la que
novetat,
no coneixíem.
Exacte.
Sí?
Sí, senyora.
Doncs vinga, fem play. September's already over. Looked for stars and I found a supernova. Pray to God that I can hold her close. I know she's worried about the snow. So darling, should I bring a call? She's not ready for the end. Aquesta l'han descobert, Isabel? Sí.
I què?
Es diu Asiris. El tema es diu My Friend's Toyota. És un nano que canta, és molt jove, eh? Canta música tradicional, així folk, una miqueta, un puntet també una miqueta country, però es veu que ho està petant amb aquesta xarxa, bueno, amb aquesta aplicació que jo no tinc, que es diu TikTok. Mm-hmm. Es veu que ho està petant amb la seva música i l'utilitzen molt per fer, doncs, vídeos.
Està molt bé.
I a mi me l'ha recomanat el Spotify perquè és que sona molt bé i m'ha agradat molt la pujada de la cançó, és a dir, aquesta tranquil·litat, aquesta més així més suau, que es deixa escoltar bé i cada cop i volta fa una pujadeta i va passant i és com plana aquesta cançó, plana però amb to, i m'ha agradat molt. I pensat,
que bé que ho descrius, Isabel.
Sí, tu creus? No m'he enrotllat molt,
no,
s'entén?
No, i tant, que s'entén.
Doncs es diu Asiris, uh-huh, i us el porto com a la novetat.
Doncs
així,
ens agrada molt, l'apuntarem també a la nostra llista de Spotify.
Perfecte. I ara...
Un clàssic.
Ah, un clàssic. Sí? Més a més, és un clàssic que m'ha fet molta il·lusió, perquè justament no hi pensava amb ells, són uns germans, uh-huh, molt coneguts, que si us agraden, apunteu, perquè venen aquest 14 de maig...
Epa.
Al Palau de la Música, dins del Guitar Barcelona, i sonen tan bé... Després et dic qui són, sisplau, però és que són molt bons.
Doncs que toquin.
Doncs vinga, que toquin, sisplau.
Tot,
és que, bueno, són els germans Angus and Julia Stone, són australians, com he dit, venen aquí a Barcelona, trauran 19, i és que no puc dir res més, perquè m'ha fet molta il·lusió tornar a escoltar aquest gran tema que es diu Big Plane del 2000, Big Jet Plane, perdona, del 2010, de l'àlbum Down the Way. Recomanable, 100%.
Doncs aquí, si la Isabel el recomana 100%, sí, és que val molt la pena.
Val molt la pena aquests germans, però molt. No me'n recordava, eh?
Doncs m'ha
fet molta il·lusió retrobar-los.
Què tal les entrades, si encara en queden, no? Mira,
sí,
ara
bueno, es posen a la venda...
Encara no deuen estar ni a venda.
Sí, ara no me'n recordo quin dia, però segur que ja ho estan.
Estarem pendents. Doncs, Isabel, ens quedem amb el tema.
Perfecte, genial.
Bona companyia.
Ai, sí, sempre.
Que bé.
Amb tu.
Que vagi molt bé.
Amb tu.
Que vagi molt bé.
Adéu.
gonna take you away from home. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna take you for a ride on a beach at night.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.